Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
La mitjanit, en punt, avui en públic a l'estudi, aquí a RAC1, vivint aquesta nit de Champions. Hem fet ja la primera hora de programa. Esteu bé? Esteu bé? Sí? No, ningú s'ha dormit, no?
Dieu que no, sisplau.
Esteu gaudint, eh? Esteu gaudint, així m'agrada. Què volies dir de l'11 del Madrid, el que ens han dit? Bé, molt clar, no?, com jugaran, deien Burgos i Martín.
I l'Ivan, sí, sembla força clara la disposició tàctica d'Ancelotti, només amb un dubte, en principi, un dubte que ara fa doncs, que les coses no estiguin del tot clares. Però bé, la porteria fixa, amb Kepa, el lateral dret és fixa, Carvajal, els dos centrals són fixes, Alaba i Rüdiger, i ara mateix hi ha dos jugadors per un lloc al lateral esquerre, que és Mendy o Camavinga. Mendy o Camavinga. A partir d'aquí, és veritat que si Camavinga no juga al lateral esquerre, podria passar al mig del camp, però la línia de migcampista sembla molt clara, amb Tchouaméni, Kroos i Fede Valverde. I a dalt, Bellingham, Vinícius o Rodrigo. Hi ha una remota possibilitat, que ho ha fet alguna vegada, que caigués Rodrigo. Si algú dels tres pot caure, pot ser Rodrigo, i que fes un 4-4-2, però és veritat que justament ahir Rodrigo s'ha reconciliat amb el gol, no marcava des de Sant Mamés, i sempre és un futbolista molt perillós.
Què et sembla, Dalmas, aquest Madrid?
Jo crec que serà aquesta. Que em sembla.
Sí, no, vull dir, aquesta amb Camavinga a l'esquerra, no?
Jo crec que jugarà Rodrigo. Sí. Tots els tipus de partits semblants al que a priori podem imaginar contra el Barça ha utilitzat Rodrigo i no Joselu. I per mi el mig al camp aquest és fixa. Tchouaméni, Kroos, Valverde jugaran segur, i el tema de Camavinga. Sobre el Madrid, arriba millor que el Barça, primer de tot per efectius i per confiança, però em sembla que igual que el Barça és un equip una mica en construcció. No hem d'oblidar que ha canviat sistema, ha passat el 4-4-2 en romba, al final ja està sortint bé, perquè Ancelotti no sé com s'ho fa, perquè històricament sempre acaba posant les peces a lloc, i fins i tot ara Vinícius té tendència a anar a l'esquerra i li va bé, i Bellingham ha trobat el seu lloc perfecte. En definitiva, per mi el Madrid és un equip que et pot fer mal amb molt poc, té moltes maneres de fer-te mal, amb transició, amb estratègia, amb joc, amb xut llunyà, però que li pots fer mal també amb certa facilitat. Si el Barça li treu bastant la pilota... Hem de pensar que el 4-4-2 en romba és un tipus de sistema que té molt difícil defensar l'amplitud. És a dir, tots els equips que li han plantejat amplitud màxima, l'Atlético Madrid, el dia el Girona, perquè el Girona no aprofita aquelles dues, tres que té al principi, però li creen molts problemes, tenen molts problemes cada vegada que no tenen pilota i han de bascular la seva pressió, han de girar, no? Amb la qual cosa el Barça pot fer-ho, pot treure-li la pilota. Però clar, és el que parlàvem, no? Poques pèrdues, ser bastant segur, físicament són superiors, serà un partit llarg. Bé, jo crec que serà un partit molt, molt igualat i que probablement es decidirà els últims 20 minuts.
I per errades, potser, no? Més que per la qualitat dels jugadors, potser, no? Qui no estigui molt encertat... Si jo tinc la sensació aquesta, que és una mica de perfil baix aquest clàssic, sobretot perquè al Barça li falten 6 titulars, no?, ara mateix, de la seva columna vertebral, i perquè el Madrid encara està amb aquestes sensacions de construcció, no?
Però estan millor.
Sí. Qui ens convé més que jugui per l'esquerra? Si juga en Lamine... Sí, el dubte aquest que tenim nosaltres amb Vinícius, qui tapa Vinícius? Ells amb Lamine,
Camavinga.
Sí, el poden tenir també. Home, el Camavinga potser no és tan segur defensivament, no?
A mi em sembla molt superior que Camavinga, ben dir.
Sí? Defensivament també.
De lateral també, sí.
En recordeu el
però Lamine se'l pot fer,
passat,
no?
Home, clar, Lamine es pot fer qui sigui perquè és molt bo, però l'any passat Rafinha va tenir, és a dir, una de les coses del pla de partit del Barça al Camp Nou, recordo, era deixar en situació de 1 contra 1 a Rafinha amb Camavinga, precisament per això. No se'n va anar ni una.
És veritat, sí, sí.
Em sembla que és molt bo, Camavinga, posis on no el posis.
Li va menjar la moral des del inici i no se'n va anar ni una vegada. El punt aquest que deies del punt físic és un dels que més em preocupa, no? Perquè avui és que ho ha tornat a semblar. No sé si és avui és perquè ja estàs pensant en el clàssic i ja veus que vas guanyant i que ets superior, no ho sé. Però explica Xavi això, no?, que el partit de l'Athletic Club és el més exigent físicament. Sí. I ara et trobes a un altre... O sigui, tu molt just d'efectius i et trobes a un altre rival que físicament sembla, no?, que arriba millor, no? O sigui, a part dels resultats, de que jo crec que és un equip més fet que el Barça, com a mínim, de jugadors que estan més fets, no?, O sigui, tu no estàs fent ni com a col·lectiu ni en molts casos individualment, perquè són gent molt jove. I ells, és veritat que tenen gent molt jove, però gent que ja ha jugat a l'elit, que ja sap de què va això, que, i la majoria han jugat clàssics, no? De fet, partits contra el Barça. Jo crec que el Madrid és favorit, sincerament, per aquest partit, però no passa res. Vull dir, això no vol dir que tu no puguis sortir a guanyar i que no hagis d'anar a guanyar i que tindràs opcions de guanyar, òbviament.
I quantes vegades ha passat que semblava un equip molt favorit, el Barça del Guardiola, el Barça del Tito, i de cop i volta el Madrid et foti l'aigua a casa, no?
Però sí que el físic, crec que... O sigui, tu t'interessarà fer... com que no estàs per arriscar, no? O sigui, t'interessa fer un partit llarg, perquè, hosti, que no passin moltes coses d'entrada, i en canvi no sé si estàs preparat per fer-lo. Perquè ells potser les segones meitats t'aguantaran millor. Ara, el que deies tu, pensar molt, o no sé qui ho ha comentat, no? En els cinc canvis, en què aquest partit potser no és tan important l'11 que treus d'inici, sinó... que al minut 55-60 ja tindràs, si Lewandowski no pot ser titular, que sembla que no, tindràs Lewandowski, Rasfinyes, tal, per canviar una mica la dinàmica i el guió del partit, no? Ja, crec que és molt important pensar en això, en el
global dels 90 minuts. Raül, Montjuïc estarà ple, pel que ens va dir l'altre dia Juli Guiu aquí al Tu Diràs. S'espera fer el primer sold out des que el Barça ha anat allà.
4 milions, va dir, de parlar
sí,
de caixa, no?
Intentaran fer uns 4 milions. L'any passat van fer 8,2 en el clàssic del Camp Nou, i aquest any esperen estar al voltant dels 4 milions a Montjuïc en el primer sold out. Què tal l'experiència, que sé que avui has pujat tu,
sí,
per primer
avui
cop?
Hi he anat per primera vegada. Bé, a nivell logístic, millor del que m'esperava, perquè hi he anat en metro, baixes a Espanya, són 20 minuts fins que arribes a la porta de l'estadi. Sí. Bé, molt bé.
Escales mecàniques anaven?
Sí. Tot
bé. Va molt bé sempre.
I a més, la pujada la gent la fa més esglaonadament, és a dir, no tothom va al mateix moment, no sé, hi ha arribat potser mitja hora abans que comences el partit. No, però... En canvi, la baixada, clar, tothom surt al mateix moment, evidentment, i llavors sí que hi ha una mica més de...
Com un concert.
D'embús, de trànsit. Però el metro, bé, molt millor que quan vas al Camp Nou, que el metro de les Corts després del partit està a rebentar. Sí. No, bé, molt bé, la veritat és que bé, a nivell logístic, bé. Després és un estadi que no està fet per jugar a futbol. Això ja ho sabíem i ja ho sabem.
Però ha quedat maco, no? Passa que
maco,
avui t'han tapat els escuts avui dels laterals, ens explicava la Marta.
Que la UEFA
no deixa. No, ha quedat maco, però no. Estàs lluny del camp. Jo estava a primera graderia a tribuna, una posició bastant com darrere de la banqueta, una mica més cap a l'àrea d'on ha atacat el Barça la segona part, i no es veu bé el futbol, no es veu bé.
Es veu lluny,
no.
Això sí.
El Camp Nou es veu molt millor, i l'ambient, bé, els de la grada d'animació ho intenten, i bé, de tant en tant es fa bastant caliu, però és un estadi fred, o sigui, no és una bombonera.
Però el Camp Nou tampoc ho era.
Últimament molt més.
L'animació ajudava, sí.
Últimament molt més. Els últims
doncs jo el dia del Sevilla que vaig anar em va semblar que s'animava molt més aquí que al Camp Nou.
Després de la pandèmia, jo crec que hi ha hagut un canvi al Camp Nou i s'animava bastant. I després hi havia molt estranger, molt guiri. Com a mínim a la zona on jo... Que era una zona d'invitacions, també ho he de dir. No crec que fossin abonats on jo hi era. Invitacions, gent que ha comprat entrada. I hi havia molt guiri, molt estranger, sí.
Clar.
Un clàssic.
Bé, a veure què passa,
I molta revenda a la porta.
Ah, sí?
Això, la mateixa gent que... M'he trobat revendres que em trobava al Camp Nou.
Sí, hombre, sí. Què tal, no? Quant de temps.
Sí, molta gent revenent entrades o tickets, tal, i molta gent, molt joves, té sobre un carnet, un clàssic. Sí. I gent venent cervesa... Típic.
Un clàssic, sí. Mai més hem dit, no? Que és el que passarà dissabte.
Però bé, és jo avui tinc una sensació que estem de lloguer, la realitat, no? Sí. Estem de lloguer un any i ja està, s'ha de passar aquest any. És com quan fas obres a casa teva o al lavabo i has d'anar a l'altre lavabo, doncs o tu has de muntar o has d'anar a cuinar a casa a la mar, el que sigui, és això, és passar aquest any i ja està.
De moment, 7 partits a Montjuïc entre Lliga i Champions, 7 victòries del Barça i només hi han marcat el Celta i avui el Shakhtar. Els altres equips s'han quedat a zero. Vull dir que, de moment, els números van prou bé respecte a la temporada passada.
A veure si segueix així.
Sí. 12 i 10 minuts. L'actualitat blaugrana, més enllà del clàssic i d'avui de la victòria de la Champions, també passa aquestes últimes hores per un comunicat que ha fet avui el club, explicant que ahir a la nit va haver-hi una trobada de presidents, dels últims presidents que ha tingut el Barça, no? De Joan Gaspar, d'Enric Reina, de Josep Maria Bartomeu, de Sandro Rossell i de Joan Laporta. Es van trobar al Majestic per sopar i tenim en línia un d'aquests assistents. M'agradaria saludar-lo, és el senyor Enric Reina. Senyor Reina, què tal? Bona nit.
Bona nit, molt bé.
Gràcies per atendre'ns. Com va anar aquest sopar que hem sabut avui que es va fer al Majestic?
Bueno, el president Gaspart, el dia de l'assemblea de Toti, va dir públicament que li agradaria de que poguéssim tenir una reunió als expresidents per veure la postura que adoptàvem davant de la situació que està patint el Barça des de fa moltíssim temps. Quan va comentar el tema amb ell, vaig dir de seguida que sí, que semblava bé i que era algú que considerava que pel club era positiu i pel barcelonisme encara més.
I com va anar? De què van parlar en aquest sopar?
Bueno, en aquest sopar vam parlar de que no era lògic la situació que s'estava vivint en aquests moments part de determinada premsa i part de determinats mitjans d'Espanya a l'atac continu i que no té cap mena de raó de ser contra el Barça per tots conceptes. Diem que els atacs de tota classe i que, clar, estar tots callats no era lògic que ho fessin. Per tant, que teníem que unir criteris i la situació va ser que vam coincidir tots de que podíem estar més o menys d'acord entre nosaltres de que s'hagués fet alguna cosa que cadascú a la millor l'havia fet distinta, però que teníem que fer pinya i que enteníem la situació que havia passat cadascú. Per tant, fer pinya, lluitar tots i dir públicament no és cert la major part de les coses que es diuen del Barça.
Val. Què vol dir això de la major part? És...
Home, diguem, quan hi ha crítica, hi ha alguna de les coses que es critiquen que sempre té raó. Motius petits, qüestions petites. Però, clar, una cosa que no podem dir, escolti, mira, tot el que es diu, absolutament tot, no és cert. Però, clar, entre que tot no sigui cert, el que un 98% o un 99% no sigui veritat, hi ha molta diferència.
Val. Perquè del cas Negreira, d'aquests pagaments durant tants anys continuats al segon dels àrbitres, se'n va parlar de dir, escolta, vostè sabia per què es feia? Vostè, senyor Bartomeu, vostè, senyor Rossell, vostè, senyor Laporta, vostè, senyor Gaspar, sabien per què es feien aquests pagaments? Van treure una mica l'entrellat de tota aquesta qüestió que s'està investigant?
No va ser el motiu de la reunió, va ser aquest ni molt menys. Va ser un mes dels temes que es van tocar, però no. No perquè l'opinió de tothom és que està clara la posició que va passar i, bueno, ja es veurà al final que el Barça no va fer res mal fet, per això estan a la Xuxer, que en el seu moment pues ja ens diran el que tenen que dir, però que estem convençuts que en cap moment has de fer res que no es pogués fer.
Faran alguna... imatge conjunta, és a dir, veurem alguna fotografia dels cinc presidents? Es van fer alguna foto per demostrar aquesta unió que vostè ens explica, senyor Reina?
Bueno, pues segurament que sí. Hi ha algun dels presidents que ara marxava precisament a fora avui en un viatge i quan torni, pues clar, naturalment estem disposats a fer-ho i a fer aquesta manifestació pública.
Val. I hi ha alguna mena d'acord per anar judicialment tots junts? Això també es va parlar o no?
Bueno, també es va parlar d'intercanviar entre nosaltres informació per el que pugui haver, però insisteixo molt, que ningú cregui que aquesta reunió es va fer pel cas Negreira. El cas Negreira va ser un dels temes més que va sortir de el que s'havia de fer, com anaven les obres del Camp Nou, com es fa, com està el fitxatge, com va el club, com és la situació, o sigui... vam voler dir públicament de que estem amb l'actual president del Barça, comprenem que hi ha moments que hi ha situacions difícils amb la Lliga, amb els partits, amb els jugadors, amb la situació, i que estem tots fent pinya i que no es tracta d'anar titumat, al contrari, sinó que defensar el club cadascú amb la nostra experiència i amb les nostres possibilitats de poder ajudar-lo amb el que sigui.
Qui convoca aquest sopar al Majestic?
El senyor Gaspar.
Va.
El senyor Gaspar li va proposar amb el senyor Laporta el senyor Laporta va dir immediatament que sí, i ens van anar preguntant a cada un dels expresidents, i tot, em consta que tots van dir al moment que sí.
Clar.
No va haver-hi cap que digués m'ho penso, ja diré alguna cosa.
Val, però això va ser molt ràpid, vull dir, l'assemblea va ser dissabte passat, dia 21, estem a 25, vull dir que això en dos o tres dies es va muntar, no? El senyor Gaspar ho va muntar en dos o tres dies.
El va muntar en dos o tres dies. El dia de l'assemblea ell ho va demanar,
sí,
ho va dir públicament. L'endemà va parlar amb el president Laporta, el president Laporta li va dir que sí, que per ell no hi havia problema. Van anar parlant un amb un amb nosaltres i tots vam dir que no hi havia problema. O sigui que...
Val. Estaven sols a la sala del Majestic?
Estaven sols.
Sols, eh? Els cinc expresidents en una taula?
En una taula, sols.
Val. I
amb el camarer que ens ha
sí, 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 sí. Ho entenc, ho entenc. Van sopar bé, ja que hi som, senyor Reina?
Sí, van sopar molt bé. Van sopar molt bé i, a més, va ser un sopar agradable. Perquè tots van reconèixer que en determinat moment hi ha uns presidents que poden prendre alguna decisió que no tothom les veu igual. Però també tots van coincidir que quan et trobes en una situació puntuals, han de prendre decisions en aquell moment i ràpides, i que estàvem, que feien pinya en definitiva.
Ja.
Que no teníem que criticar res del que ha fet cadascú dels altres presidents, perquè en el seu moment compreníem que es prestaven decisions, encara que cadascú de nosaltres podíem haver-les fet de diferent manera.
Clar. La relació la porta Rossell, com la va veure? Perquè no sé si és conscient que fa uns dies l'excomissari Villarejo va deixar anar aquí una bomba al món Arracú amb el Basté, que si la porta havia filtrat informació que podria haver perjudicat Rossell per enviar-lo a la presó preventiva. No sé com va veure la relació entre ells dos en aquest sopar.
Mira, jo quan vam acabar el sopar i anàvem cap a casa, vaig pensar que havia tingut una gran satisfacció, perquè jo també pensava a l'entrada d'aquest sopar, doncs potser algú doncs diu alguna cosa fora de to, algú diu, tu per què has dit això, i tu per què has dit això. No va passar res d'això. Va haver-hi unanimitat de criteri de que teníem que lluitar tots pel Barça i no van haver-hi crítiques. Es van comentar, es van fer comentaris, però en absolut va haver-hi tibentó per part de ningú.
Però van parlar d'aquest cas, el senyor Laporta i Rossell?
Jo diria que van parlar de tot. No van parlar de res exclusivament, sinó que comentàvem, i bueno, i aquestes coses, cadascú pues, diu, escolta'm, això no és així, això no és allà, el clàssic. Però no. Ja, el que jo voldria deixar molt clar és que no es va fer aquesta reunió per cap cas concret, per cap tema determinat, sinó repassem tot el que hi ha al Barça, repassem com està, què volem, què desitgem tots pel Barça i com ho hem de fer-ho per ajudar.
Val. I es van abraçar, per exemple, a la porta Rossell o es van donar la mà o va haver alguna acció així?
Tot, naturalment, a l'entrar tothom es va saludar i al sortir vaig ser jo que vaig demanar, escolta, fem com els de bàsquet, fem la rotllana i posem els mans tots i diem que som una pinya. I tots vam posar la mà com amb una rotllana i vam dir som una pinya i no la trencarem.
Val. No va haver-hi un Força Barça o algun crit així de guerra?
No, crit de guerra no, però el que sí que tots vam dir que era una satisfacció que a pesar del que es pugui dir tots tinguéssim aquestes ganes de lluitar, de pensar el Barça, de pensar el barcelonisme i dir ja n'hi ha prou.
M'acompanya el Roger Saperes. Hola, Roger.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Alguna pregunta pel senyor Reina?
Sí, només
hola, bona nit.
Bona nit, bona nit. Només un parell de qüestions. Ja sé que deia que no van estar centrats en cap cas en concret, però al llarg d'aquesta conversa que va mantenir, vostè ens pot explicar per què el Barça decideix contractar els serveis de Negreira? Això ho van posar sobre la taula. Per què el Barça contracta Negreira?
No, insisteixo. No va, el cas Negreira no va ser un cas que durés més que els segons o els minuts que duraven qualsevol altre dels casos. No va ser un cas per parlar del tema Negreira. El tema Negreira sabem tot com està, hi ha un jutge que està demanant una informació i vam dir, bueno, pues, quan arribi el moment que ens cridin, cadascú dirà el que té que dir, el que creu, el que hi ha, però sí que hi va haver una cosa que a mi també em va deixar, diguem-ne, satisfet. Ningú estava preocupat pel tema del cas de Greiga, de que es pogués haver fet res que no fos lògic o normal, o que es creiés en aquell moment que es tenia que fer i que no es podia fer. No va ser aquesta en cap moment la sensació.
I una segona, si m'ho permet, parlava d'aquesta imatge, d'una fotografia pública de tots els presidents que potser acabem veient. Hi ha una data per fer-se aquesta fotografia? Han quedat per fer aquesta trobada pública i escenificar aquesta unió del barcelonisme?
No, com li deia abans amb el seu company, hi ha un dels presidents que marxava 4 o 5 o 6 dies de viatge i vam quedar que quan tornés i es necessitava i es volia i ens ho demanàvem que la faríem naturalment.
Perfecte.
Molt bé. Doncs senyor Reina, espero que això sigui l'inici d'una bonica amistat entre els cinc expresidents, que es puguin trobar més sovint i que, com vostè deia, d'aquí uns dies a veure si veiem aquesta imatge pública, no?, aquesta compareixença d'unió pública pel bé del barcelonisme, com vostè explicava.
Sí, sí, segur que la farà bé. I segur que crec que el barcelonisme té que estar content de que hagi arribat amb aquesta situació de dir tot pel Barça, tot pel barcelonisme.
Els va convidar a la porta al clàssic, els expresidents?
No. Bueno, aviam, els expresidents sempre podem anar als partits
Clar.
Quan vulguem. Naturalment, cadascú depèn del que pateix i depèn de... Sí, i a vegades val més veure el partit des de casa per televisió, perquè si pateixes i t'aixeques o crides o de més, no pots fer-ho al camp i a casa sí que pots fer-ho.
Sí, va, senyor Reina, vigili que no tingui Mick Jagger al costat.
Clar, no sé el Rolling Stones.
Si els va dir res la porta, que vindran els Rolling Stones o no.
Bueno, ja ho vigilarem. I si venen, ens farem la fotografia.
Molt bé. Senyor Enric Reina, molt content de saludar-lo després de tant de temps. Moltes gràcies i no pateixi molt el clàssic. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Enric Reina, el tu diràs, explicant una mica com va anar aquest sopar promogut per Joan Gaspar a l'Hotel Majestic. Sí, ja us ho explicàvem fa dos dies, que ho estem dient, que hi ha moltes opcions, que hi hagi els Rolling Stones aquest dissabte al clàssic. No sé si els tres vius, o Mick Jagger, o dos dels Rolling Stones.
Molaria que vingués el mort. Això sí que molaria.
Té raó.
Charlie Watts allà que aparegui a la llotja.
Mira, ara que dius això, el dia que vam avançar fa un mes i mig pràcticament la informació que el Barça lluiria els Rolling Stones a la samarreta.
Enhorabona, per cert.
Vam explicar. Va tenir el seu impacte i després la samarreta n'ha tingut més, com és lògic i evident, un cop la veus. Vam explicar que...
Ningú s'ha d'enfadar per això, la veritat.
Clar que no. Doncs vam explicar que al nou disc hi ha dues cançons que les ha tocat Charlie Watts.
Veus?
Perquè van gravar l'àudio de quan les feien.
I després va palmar.
Llavors va morir, però han volgut mantenir aquest homenatge. Ah, i són dues cançons amb la bateria original. Vull dir que és una altra de les intrahistòries, no?, que té el Hackney Diamonds, aquest disc del Rolling Stones. Bé, què us ha semblat? Una opinió molt ràpida. Aquest sopar...
I Florentino Pérez s'ho perdrà, eh?
Sí.
Sí, vindran els Stones.
Era de Beatles, ell.
Era el mort que havia d'anar-hi, no?
Bé, no, què us ha semblat aquest sopar? Una opinió molt ràpida, que us trobin, que hi hagi aquesta unió, aquesta imatge d'unió, que s'acabin els ismes, no?
Una
sopar.
Parafernàlia, sincerament.
Sí?
Però millor que ho facin que no ho facin.
Va,
no?
Ja està.
Suma, no resta.
Doncs ja està. A veure si veiem aquesta imatge pública que ens ha dit Enric Reina.
Clar, la foto. Sí, veurem.
Perquè todos para una, uno para todos.
Sí, després d'això que van fer un todos para una, també, com si fóssim l'equip de bàsquet.
Un president té un viatge i un cop tornin, veurem si troben la data per fer aquesta fotografia i fer-la pública.
Jo crec que estaria bé que hagués impactat una frase per intentar explicar per què pagar tots van pagar el que van pagar a Negreira. Això crec que seria bastant més interessant que la xorrada de la foto. Seria bé que entre tots, no, diguessin... Potser no ho van fer bé, potser, no ho sé, eh?
Haguéssim pogut fer una roda. Tu, Joan, per què vas pagar?
Tu per què?
I tu, Josep Maria.
A veure qui troba l'excusa més, no sé, la cosa més...
No, jo preguntaria, i per què pagant no ens van ajudar? Jo preguntaria això, sobretot.
Ens van prendre el pèl. Sí.
Mira, un document de Rafa Juste, vicepresident esportiu, a Movistar, després del partit d'avui. Crec que és la primera veu del Barça que parla del tuit de Miquel Camps. I ha dit això, Rafa Juste, Movistar.
Desde aquí, si me está oyendo este jugador, Vinicius, yo le estoy diciendo que de parte del vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Miquel Camps como de ningún otro directivo.
A veure si això ho sent Florentino i ve a l'aperitiu, eh? Ja està?
Està, doncs molt bé.
Està molt bé.
Però...
Acció-reacció, eh? Primer, però, és a dir,
això
Florentino
no, és
dir... no ve i de cop...
Això no és disculpar-se.
No, si m'està oyendo que ha sido desafortunada...
I després, no que, i vostè no pot assegurar que això no tornarà a passar. Vull dir, trobo que s'ha arriscat una mica, no?
Bé, espero que li hauran dit...
És la fórmula del rei emèrit.
Sí.
Lo siento mucho, no volverà a passar.
No volverà a ocorrer.
Però en aquest cas no ho ha fet ell, per tant.
No. Bé, entra l'estudi Miquel Agut. Hola, Miquel.
Bona nit a l'Esperis, Emilian.
Què tal? Bona nit. A veure, per rematar aquest tram de tertúlia i abans d'escollir els dos oients que concursaran avui al Tu Diràs, què vols explicar?
No, que avui de moment no hi ha hagut sanció per David López. Sabeu que al cap de setmana vam acabar pendents de les paraules de David López, gairebé més que de la victòria contra l'Almeria per 5-2. Vam acabar pendents del que deia David López sobre Ortiz Arias, l'àrbitre del partit, explicava que els insultava sobre el camp, això va dir de zona a la mitja part, i estàvem tots pendents de les reaccions i de si hi havia o no sanció. Avui hem sabut les sancions de la jornada i no hi ha sanció, de moment, per David López. Això no vol dir que es quedi sense sanció, perquè el que no hi ha hagut és denúncia del Comitè Tècnic d'Àrbitres, que a mi em fa pensar, obro parèntesi breument, que si els àrbitres, que són tan gremialistes, davant d'aquestes declaracions, no han actuat i no han presentat denúncia, potser és perquè són els primers que saben que David López diu la veritat. Tanco parèntesi.
Estrada Fernández ens va dir això dilluns al Tu Diràs. Diu, no hi haurà res i estigueu atents a d'aquí 15 dies... si està a la nevera o no Ortiz Arias. Estigueu atents.
Mira, sobre això, ara això no vol dir que no el sancionin, perquè si el comitè de competició entra d'ofici, el pot sancionar. Però de moment, David López no està sancionat. Parlant d'àrbitres, demà sabrem les designacions de la jornada d'aquest cap de setmana. El Girona juga a les 9, sense Florentino, sembla la llotja tampoc, contra el Celta.
Divendres el Girona, pot ser líder ja. Sí. Pot dormir dealer. Líder. Girona,
has canviat les síl·labes com jo a la redacció. Sí. Dealer, exacte.
No, si és dealer serà una altra cosa.
Però bé.
És dealer perquè reparteix felicitats.
Clar, exacte. Clar, llavors podria començar el clàssic de dissabte sense el Barça ni el Madrid com a líders. Ho seria el Girona, que seria una gran notícia. Això passarà si el Girona empata o guanya contra el Celta. Però insisteixo, no està salvat encara David López. De moment va bé, però no està salvat. Depèn de si vol entrar al comitè de competició d'ofici. I d'altra banda haurem de saber les designacions del cap de setmana, demà al migdia aproximadament, aviam qui li toca al Girona. I això que deia Estrada Fernández és veritat, però hi ha una salvatat en aquest cas, que és que la setmana que ve hi ha Copa.
Hi ha Copa, pot ser
i quan hi ha tants partits entre Lliga i Copa, pot ser, vaja, pot ser no segur, que Ortiz Arias xiularà algun partit, perquè tots els partits amb equips de primera divisió tenen àrbitres de primera.
T'imagines que et fot el Sant Roque de l'EP Girona a Ortiz Arias?
jo el posaria al clàssic.
A Ortiz Arias?
Si comenci, que comenci a insultar allà.
A Vinicius, a Joao Félix...
Tot el Camp Nou amb polseres.
Sí, a la mitja part...
És madrileny, sí, no pot ser.
És madrileny, no pot ser.
Llàstima.
Però bé, escolta, hi ha un àrbitre madrileny, que és Quadra Fernández, que està escrit al Col·legi Balear, tot i que va néixer a Hortaleza, i arbitra el Madrid, l'Atlètic de Madrid, i aquí sigui. Per tant, tampoc no hauria de ser tan important.
Molt bé, Miquel. Gràcies, vinga, fins ara.
A disposar.
Adéu, una abraçada. Dos minuts, Dos minuts i triem amb el Raül Llimós, l'Àlex Dalmas i la Danae Boronat els dos oients que intentaran guanyar demà una samarreta dels Rolling Stones i del Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Feliç aniversari, reina!
Oi, és una d'aquelles capses amb un viatge sorpresa? Però, rei meu, si ens ha tocat l'EPE, m'has regalat un viatge al meu poble.
És el que té jugar-te-la. Tria Opel Service i canvia els pneumàtics amb un 2x1 amb les millors marques i guanya en seguretat i tranquil·litat. Condicions a opel.es.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecta a fluctuacions de mercat.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, SofaScore i Allianz.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis. 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
Aquest Halloween, Rodi et porta una oferta de por. Compra pneumàtics de gamma econòmica amb un 25% de descompte en la segona unitat abans del 31 d'octubre i no deixis que se t'escapi aquesta oferta de por. Demana cita prèvia o compra a Rodi Forés. Rodi Motors Services, motor de confiança.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1.
L'Estadi Olímpic Lluís Companys dona la benvinguda al Clàssic. Aquest dissabte, a Montjuïc, Barça-Reial Madrid. Des de les 3, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1, tots som 1. Amb Aleix Pariser.
Mitja hora per la una de la matinada, recta final d'aquest Tu diràs de dimecres, amb un magnífic públic avui que ens ha acompanyat i que veig cares d'emoció, eh? Veig cares d'il·lusió per participar. Sí, 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 sí.
Nervis.
Vinga, va, fem-ho. Oriol Jové, va, agafa. Vinga, la bossa màgica.
Tenim aquí la bossa.
Danae, tries tu un número.
Va, Danae. Primera mà innocent.
Trien un. Un número, número de l'1 al 20, i el 20 cadires aquí a l'estudi de RAC1, a veure qui és l'afortunat o afortunada que vindrà a concursar.
Ai, ai, ai.
Número? A veure, digue'l tu. Quin és? L'1? Número 1. Qui té el número 1?
1.
Home, mira.
Ha sortit l'1, crec.
Sí, pot ser.
Sí.
Hem de remenar més. Vinga.
Com es diu vostè?
Un fort aplaudiment pel número 1, sisplau. Seu aquí. Aquí.
Ja té cara de guanyador, sí, veieu,
és
no?
És el més veterà, no? Sembla
sí,
de...
sembla un... sí,
Jordi,
sí.
Fas cara de guanyador.
Com et dius? Acosta del micròfon?
Jordi. Guanyador, veterà o no?
Caçà de la Selva.
De Caçà de la Selva. Ostres. Magnífica població, eh?
Número 1.
Això és el Raül Llimós, això?
Sí.
Veus? Molt bé. Com t'agradaven aquestes coses?
Clàssica, Raül.
Jordi de Caçà, a veure, Raül Llimós tria el segon número.
Número 11.
Número 11. Qui té l'11?
Doble 1, eh?
A veure... Passi, sisplau. Un aplaudiment. Molt bé. Segui aquí. Com es diu vostè?
Josep Maria.
Des d'on vens?
Tarragona.
Des de Tarragona.
Home, Tarragonès. Josep Maria hauria d'anar amb mi. No, jo vaig amb Jordi.
Josep Maria, sí. Val, us heu d'acostar bé al micròfon, eh? Una miqueta així, com pugueu.
Per associació de números, per exemple, podríem fer sobre 1 pel Jordi, que ja és el número 1.
Ja és el número 1. Sobre 2 pel
Josep Maria. Val? Número 2.
És molt senzill. Us fem 5 preguntes amb respostes ABC, vull dir que heu de triar una de les 3 respostes. 5 preguntes pel Jordi.
I podem ajudar o no?
5 preguntes pel Josep Maria? No.
No, perquè no ajudaríem.
Podeu animar-los.
Si hi ha empat, teniu més preguntes?
No, si hi ha empat, tenim... Una prova de desempat. Una prova, molt ràpida. Val? És un llançament de penals, una tanda de penals. Qui n'encerti més dels 5, demà a la gran final. Podeu venir, demà? Si us toqués venir demà, podríeu venir? Podríeu venir.
Ah, diu, sí. No, doncs...
Tarragona, Caçar, aquí un passeig.
El premi que hi ha en joc no...
Comencem? Vinga, va.
Sobre número 1, el sobre del Jordi, la primera pregunta... Vinga, Jordi, a quina ciutat que no sigui Barcelona o Madrid s'han jugat més clàssics? A quina ciutat que no sigui Barcelona o Madrid s'han jugat més clàssics? Tres opcions. A, Riad. B, Saragossa. C, València.
C, València.
A veure.
La resposta és...
Atlet! És correcte.
Sí, senyor, resposta
sempre
correcta.
Que sona Joan Poquí, sempre que sona Joan Poquí és correcte. Sant primer penal encertat.
Quatre clàssics a València, dos a Riad, una a Saragossa. Per tant, resposta correcta del Jordi. Anem amb el sobre del Josep Maria. Primera pregunta. Qui és el jugador blaugrana més jove en marcar un gol al Madrid? Qui és el jugador blaugrana més jove en marcar un gol al Madrid? Tres opcions, també. A. Bojan Kerkic. B. Leo Messi. C. Ansu Fati.
Ansu Fati.
Atenció. La resposta és...
Atlet! És correcte.
Correcte, també.
Bon nivell,
Ansu... Ansu, amb 17 anys i 360 dies, li va marcar un gol al Real Madrid. Anem amb la segona pregunta pel Jordi.
Vinga, Jordi.
Qui va ser l'àrbitre de l'últim 5-0 al Camp Nou?
Aquesta és la nota, eh?
Vinga,
Jordi.
Opció A, Clos Gómez. Opció B, Iturralde González. Opció C, Fernández Borbalán.
Clos, Iturralde o Fernández Borbalán.
Iturralde.
Iturralde?
És Iturralde, Ferrus, és Iturralde.
No l'ha jugat, eh? És bona.
Iturralde. Vinga, Josep Maria, anem a per la segona. Qui ha marcat el gol més matiner del Barça en un clàssic? Qui ha marcat el gol més matiner del Barça en un clàssic? Opció A, Rivaldo. Opció B, el Lobo Carrasco. Opció C, Neymar.
El més matiner, eh? Un cop començat el partit, el més matiner.
Rivaldo, Carrasco, Neymar.
Rivaldo.
Rivaldo.
La resposta a Rivaldo és correcta.
A la puta calle!
No, no és correcte. El López diu que a la puta calle, no és correcte.
El gol més matiner del Lobo Carrasco a 1988, al minut 1 de partit,
no
va marcar Carrasco.
No recordava aquest gol, jo. No, no.
Doncs vinga, a veure, que encara hi ha temps per esmenar.
Sí, Jordi,
2-1.
Vinga, Jordi, tercera pregunta. Qui és el porter del Barça que ha encaixat més gols en clàssics? El porter que ha encaixat més gols. Opció A, Andoni Zubizarreta. Opció B, Antoni Ramallets. Opció C, Víctor Valdés.
Aquesta és complicada, eh?
Jo crec que és important, perquè abans es feien més gols.
Zubizarreta.
Zubizarreta, eh?
És correcte, Zubizarreta, Ferrus?
A la puta calla!
No, no és correcte.
No, Antoni Ramallets. Ah. 47 gols va encaixar, Valdés és el segon amb 41, Zubi és el cinquè amb 31 gols encaixats en clàssics.
No ho hagués dit mai, jo hagués posat Zubi per davant de Valdés.
Jo hagués dit Valdés perquè juga més temporades.
Sí, clar.
El Ramallets...
Però allà el Ramallets havia 12-1, sí, 7-0.
Sí, sí. Clar, hi ha resultats molt, molt grossos.
Sí.
Vinga, anem a la tercera pregunta pel Josep Maria d'aquest sobre número 2. Qui és l'entrenador del Barça més veterà que ha dirigit un clàssic? Entrenador més veterà que ha dirigit un clàssic. Tres opcions. Elenio Herrera, la A. La B, Sir Bobby Robson. La C, Johan Cruyff.
El més veterà que ha dirigit un clàssic. Herrera, Robson o Cruyff? Josep Maria, des de Tarragona. Què en penses? Tercer penal.
Herrera.
HH.
És Elenio Herrera.
Atlet! És bona.
És Elenio Herrera, amb 70 anys, el tècnic més veterà en dirigir un clàssic a la banqueta del Barça.
Tenim un empat, eh? 2-2, sí. Després de 3 llançaments de penal. Us queden 2 preguntes a cadascú.
Vinga,
a veure.
Anem al quart. La pregunta pel Jordi. Qui ha fet l'últim gol de penal del Barça en un clàssic? Últim gol de penal del Barça en un clàssic. Opció A, Luis Suárez. Opció B, Ivan Rakitic. Opció C, com si no, Leo Messi. Suárez, Rakitic, Messi. Últim gol de penal del Barça en un clàssic.
Messi.
Messi.
Leo Messi. Aquesta,
la resposta
aquesta
és...
Era l'opció fàcil.
A la puta calla!
I no és correcte, no és correcte,
no, Jordi.
Era un parany, eh?
Era una trampa.
Luis Suárez, semifinals de Copa la temporada 18-19. Anem a la quarta pregunta pel Josep Maria.
Si l'encertes, et poses per davant, Josep Maria.
Va, Josep Maria, a veure.
Remontes la
tanda. Anem a veure què passa. Quarta pregunta, com dèiem. Qui és l'últim català que ha marcat un gol en un clàssic? Últim català que ha marcat un gol en un clàssic. Opció A, Gerard Piqué. Opció B, Jordi Alba. Opció C, Sergi Roberto.
Últim jugador català que ha marcat un gol contra el Madrid.
Sergi Roberto.
És Sergi Roberto...
Atlet! Sí, és Sergi, senyor. Roberto.
19 de març de 2023. Barça 2, Madrid 1, aquell que acaba decidit pel gol de Kessié. El primer gol del Barça el marca Sergi Roberto.
Compte que un noi de Reus li dona de moment la victòria a un home de Tarragona.
Tens raó, tens tota la raó. Compte ben apuntat.
Si... Però va jugar al Nàstic, per si tant, és com si fos mig de Tarragona.
Si falla el Jordi, el Josep Maria no haurà de llançar l'últim penal i passarà a la gran final de demà. Però Jordi,
encara hi ha
Jordi,
la seva el Jordi.
Marca'l, marca'l, encerta-la. Va, Jordi.
Som-hi, Jordi?
Sí.
Va, quin és el jugador del Barça més veterà en disputar un clàssic? Jugador més veterà en disputar un clàssic. Opció A, Dani Alves. Opció B, José Manuel Pinto. Opció C, José Ramón Alex Sanco.
Se la juga, el Jordi.
Alves, Pinto, Alex Sanco.
Alves.
Atenció.
Si la resposta
si l'encerta, està viu. Si no,
Dani Alves és la correcta.
Està viu el Jordi, de Cassà de la Selva, encara.
Dani Alves. 38 anys.
No, perquè va tornar a la segona etapa, Alves, clar.
38 anys, 320 dies. Pinto, 38 anys, 161 dies.
Va anar d'un pèl.
Alex Sanco, 37 anys i 22 dies.
Jure Maria, si l'encertes, t'esperem demà aquí per lluitar contra el Jordi i contra el David, que van guanyar dilluns i dimarts aquest semiconcurs que fem per una samarreta dels Rolling Stones, val? Te la jugues a aquesta, va.
Preparat,
i si no, empat. Tenim la del desempat, la prova del desempat, que ja veuràs com primer.
Vinga, aquesta és en Clau Merengue.
Vinga.
Cinquena pregunta. Qui entrenava el Madrid en el 5-0 del 94 al Camp Nou? Qui entrenava el Madrid? Opció A, Leo Benacker. Opció B, Rado Mirantić. Opció C, Benito Floro. Leo Benacker, Rado Mirantić, Benito Floro.
Hòstia.
Benito Floro.
Buah.
La sé.
Un moment. Si l'encertes, vindràs demà, eh? Si no, hi ha una prova del desempat. Puc explicar la prova del desempat? La prova del desempat, per si de cas... Per
si
de cas,
eh?
Per si de cas, la prova del desempat
és... Per si de cas
és...
no ho pots explicar d'aquí un moment, no?
La prova del desempat és... Tirarem una cançó del Rolling, aleatòria, i el primer que digui el títol ve a la final de demà. Del Rolling Stones, perdó, que són els Stones o els Rolling Stones.
Caldrà escoltar
no?
les cançons del Rolling Stones.
Ei, si no
Stones.
Ho fem igual, no? Que també mola.
Vale. Benito Floro, sí o no?
Sí o no? Parrus, va! Parrus!
Atle!
Sí, Benito Floro!
Igualadíssim, però el Josep Maria de Tarragona...
Visca Tarragona!
Serà el tercer finalista demà. Tenim el...
Era Satisfaction.
Sí, senyor. Mira, acosta't.
Dic, em venia present el tema de Benito Floro pel tema del Llei de Madrid de l'any 93.
A... Sí. Tenemos que ganar con el pito.
Sí, sí.
Això va dir el vestidor.
Quina gravació al vestidor.
Hi haurà nivell, a la final.
Va sortir això, el de Mintaix, amb Benito Floro.
Doncs demà, tenim el Jordi de... Va dir Llinars, no? Va dir Llinars? Jordi de Llinars, diria que va ser. El Jordi de Llinars, el David de l'Eixample i el Josep Maria de Tarragona. Aquests tres personatges, oients del Tu Diràs, es jugaran demà un regal espectacular, que són aquesta samarreta del Rolling Stones. La tirem aleatòria, a veure si surt, això que dèiem? Vinga.
Ah, no era aquesta.
No era aquesta, no. Fem-ne una altra, va. I tanquem tertúlia, a veure.
Home, start me up.
Premi per Raül Llimós, que s'endú.
Algú sap algun títol més d'una altra cançó?
Sí. Tira una altra.
A veure.
Va, Farrús.
No, i Painting Black, però no sé.
Sí, senyor, Raúl Llimós, el màster, de Black Stone.
Ja està. Me planto.
Se saluden, molt bé. Jordi, felicitats, gràcies per venir, Josep Maria, t'esperem demà, ara parlem. Gràcies. Raúl Llimós, Àlex Dalmas, Danaia Boronat, quin plaer. Moltes gràcies.
Venga,
estimat públic, gràcies.
Escolta,
fem una pausa.
Aleix. Sí. Una cosa, us espero la setmana que ve a la sala Fenòmena.
Ah, sí, el documental del Boya.
Sí, perquè estrenem un documental que hem fet des de NSN.
Boníssim.
Never See Never, el documental de Boyan Kerkic, es diu Boyan Més Enllà del Somriure. L'estrenem el dia 2 al cinema i el dia 3 a Rakuten TV.
Que bé.
Que el podreu veure gratis tothom.
Doncs sí. Allà vindrem a la preestrena, que ens fa molta il·lusió.
Vinga.
Clar que sí. Gràcies, Raül. Una abraçada. Gràcies a Peres.
Vinga, bona nit.
Vinga, ara tornem. Gràcies. Fins ara.
RAC 1. Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
El Halloween més terroríficament divertit és a Catalunya en miniatura.
Des del primer cap de setmana d'octubre gaudeix de la decoració especial del parc, dels éssers monstruosos i sobretot de totes les activitats que t'hi esperen. Et costarà tornar a dormir, però tan bé que t'ho passaràs.
Consulta els horaris a catalunyaenminiatura.com i viu un dia aterradorament extraordinari.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca. Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi. Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo C40 amb entrega immediata. Unitats limitades. I si vens ara al nostre taller amb el teu Volvo, canvi d'oli i filtre totalment gratis. Dieselauto.com. Només a Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Aquest mes, estat fora Autovivo Sant Boi. Unitats limitades amb vehicles quilòmetre zero, gerència i seminous directes de concessionari. Només fins a final de mes, beneficia't de 2 anys de garantia de sèrie al finançar. I a més, assegurança inclosa per només 1 euro al dia. Informa-te'n a Autovivo Stores Sant Boi. Autovivo.es.
Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
A Obramat sabem que ja sigui per començar la reforma del bany o la de la Sagrada Família, el primer pas sempre és el més difícil. I per ajudar-vos, obrim 2 nous magatzems en només 2 dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. D'aquesta manera tenim ja 6 magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida. On compren els professionals. Obramat.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Montràs.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
RAC 1, tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Tracte final del Tu diràs. Abans de fer avui una tertúlia especial del primer clàssic d'aquesta setmana, que serà el de demà, demà tenim un Real Madrid-Barça d'Eurolliga al Withing Center, el tercer Madrid-Barça de bàsquet d'aquesta temporada, els dos primers els ha guanyat el Madrid, i ara farem una tertúlia especial, una última possessió especial amb el Dani Aguilar. Però abans d'això, una altra secció del Barça, la de futbol sala, ha debutat avui a la Champions amb una golejada per 6-0 contra el Luxol de Malta. Albert Ferran,
sí.
Hola, bona nit.
Bona nit, sí, era el partit més assequible pels blaugrana en aquesta main round de la Champions, i la veritat és que no hi ha hagut gaire emoció. 5-0 al descans, guanyava el Barça, i ha acabat amb aquest 6-0 al final dels 40 minuts. Doblet d'Àlex i de Catela, també han marcat Pito i Adolfo. El tècnic Jesús Velasco estava en línia general satisfet pel debut, però veia que el resultat era una mica curt, tenint en compte les moltes oportunitats que havia generat l'equip, sobretot a la segona part.
Hemos estado muy serios con respecto a lo que hemos generado. Yo creo que nos hemos quedado cortos, debíamos haber metido algún gol más, pero bueno, me doy por contento. Creo que hemos estado generando muy bien y hay que estar contentos y recuperar y vamos a ver mañana.
Important la diferència de gols, perquè el gol average general podria desfer empats al final d'aquesta primera fase. Recordem que el Barça l'any passat, la temporada passada, va quedar eliminat de la Champions precisament per gol average, i és una espina que tenen molt, molt clavada, i l'objectiu de l'equip és guanyar tots els partits i fer-ho amb la màxima diferència de gols per si hi ha empats. En l'altre partit del grup s'ha imposat la lògica, l'Anderlecht ha derrotat 2-1 al Lòznica, que és l'equip anfitrió. Per tant, avui hem confirmat que els belgues són el principal rival del Barça per la primera posició, i demà a 6:15 s'enfronten en aquesta segona jornada.
En principio es el rival más duro, después la pista manda, ¿no? Pero en principio es el rival más duro. Llegamos muy bien, tienen buena portería, tienen un equipo, una plantilla muy completa, tienen jugadores muy ofensivos, tienen mucha capacidad de gol también, entonces es un rival complicado.
Recordem que es tracta d'un grup de 4, dels quals 3 passen de ronda. La classificació era un tràmit, l'objectiu és ser primer de grup perquè en cas d'ocupar la primera posició ets cap de sèrie en el sorteig i et pots estalviar a rivals realment complicats a la ronda d'elit.
Avui que hem sabut que el Barça d'handbol ha anunciat la renovació del seu entrenador Antonio Carlos Ortega fins al 2026.
Sí, ja fa un parell de setmanes ja us vam explicar aquí a RAC1 que la continuïtat del tècnic ja estava lligada, i avui s'ha fet oficial. Ortega, que ha passat per les oficines i ha signat l'ampliació de contracte. El tècnic va arribar a la banqueta a l'estiu del 2021 i en aquestes dues temporades ha guanyat, entre d'altres, 2 lligues i una Champions. Diu Ortega que el llistó, amb ella a la banqueta, sempre serà alt.
Seguir compitiendo, yo creo que un club como el Barça tenemos la responsabilidad de siempre intentar luchar por todos los títulos, competir todos los partidos. Esto es deporte, no son matemáticas, y a veces se pierde, a veces no se puede ganar, pero nosotros tenemos la obligación de intentar competir siempre por todos los títulos, ¿no? Y ese va a ser nuestra barra de medida, sin duda, ¿no?
S'ha anunciat la renovació en la prèvia del partidàs de demà, partidàs de Champions, demà al Palau, Barça vespre, a 9:15, primer del grup B contra segon del grup B, lideratge en joc, i a més torna al Palau Ludovic Fàbregas, amb la samarreta rival del vespre. Per tant, demà tots els al·licients possibles per veure aquest tros de partit de 9:15.
Demà n'estarem pendents, tindrem la Laia Colla al Palau Blaugrana i el Dani Aguilar al Withing Center de Madrid en el Madrid-Barça d'Euroliga, del qual ara en parlem. Gràcies, Albert.
Bona nit.
Tu diràs, amb Aleix Parissé. Els Lion Days de Peugeot inclouen APST. Avantatges per ser tu. Una oportunitat amb totes les lletres per gaudir d'avantatges exclusius en tots els vehicles nous i amb entrega immediata. Només del 16 al 31 d'octubre. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconseguis fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi. I ara aprofita-te'n fins al 10 de gener. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days?
Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
BP Ara És. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Recte final del Tu diràs d'avui, temps per l'última possessió, el Tu diràs.
L'última possessió.
Avui avancem l'última possessió habitual dels dijous. Ho farem en dimecres perquè demà dijous tenim un partidàs a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 del vespre al Withing Center i en directe a RAC+1 a través d'internet i de l'aplicació. Real Madrid-Barça, un altre Real Madrid-Barça, el tercer de la temporada. De fet, és un duel d'invictes, a l'Eurolliga. Són els dos únics equips que encara no han perdut a la competició europea. Per això avui sortirem a jugar amb dos especialistes, més enllà del nostre, que és el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Bona nit. Tenim per aquí també el Xavi Ballesteros, company de Radio Ciutat de Badalona i de l'Esportiu. Hola, Valles.
Molt bona nit.
I avui també tindrem l'opinió de... des de Madrid. Hem convidat a l'última possessió el company d'On de Madrid, bon amic de la casa, el Carlos Sánchez Blas. Hola, Carlos.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Tu ets de jugar-te l'últim llançament sempre en un partit de bàsquet o no?
Jo me juego siempre la última y te digo la verdad, meto una de cada 30.
Carlos, no engañes a nadie. Si cuando para jugarte la última tienes que estar en la cancha. Tú estabas en el banquillo.
No, mira, yo soy como Jul, que me la juego, pero él mete 25 de cada 30. Yo una de, he dicho una de cada 30, no, una de cada 300.
Ha començat el trash talking, d'aquest, sí. Madrid-Barça.
Aquests dos els deixes sols. Que aquests dos podrien estar tota la nit.
També de periodistes, tenim avui trash talking i duel, derbi, clàssic, perdó, entre Madrid i Barça. Va, som-hi. En plena prèvia, d'aquest primer clàssic de la setmana, abans del de futbol, demà tindrem aquest Madrid-Barça d'Eurolliga. I el primer de tot, abans de demanar-vos l'opinió, Carlos, Valles, començarem, Aguilar, escoltant les veus dels protagonistes.
Sí, dia de prèvies al Palau i al Wizzing, el Barça entrenat al migdia, després viatge cap a Madrid, ja descansa a l'hotel de concentració, entremig, paraules del tècnic Roger Grimau, partit, com deies, entre invictes, primer i segon de l'ACB, els dos líders de l'Eurolliga. El Barça només ha perdut contra el Madrid aquesta temporada, dues derrotes, així ho ha analitzat Roger Grimau.
Per un culer, sempre perdre contra el Madrid, sempre és fotut. Dit això, hi haurà no sé quants Barça-Madrids o Madrids-Barces i sempre hi haurà la mateixa tensió, sempre hi haurà les mateixes ganes de guanyar. Sempre els partits contra Madrid són com, no?, oblidar una miqueta la història, oblidar tot el que ha passat abans i perquè tots sabem de la importància que se li dona a aquests partits.
I a l'altra banda, li han preguntat a Xus Mateo, tècnic del Madrid, si el cas de Roger Grimau era comparable al seu, ha dit això.
Obviamente es comparable, una situación comparable, ¿no? Pero también creo que distinta, porque él está encontrando muy rápido la manera de jugar y yo todo el año pasado por estas alturas pues aún no se encontraba. Yo lo que creo es que hay que tener los pies en el suelo siempre y hay que pensar solamente en trabajar.
Mira, començo per això. Valles i després el Carlos. Són comparables els casos a les banquetes de Xus Mateo i Roger Grimau?
A mi són totalment diferents, no? Jo crec que Xus Mateo, si alguna cosa ha demostrat durant tota aquesta trajectòria, és que ha estat primer entrenador de l'ACB, ha estat ajudant durant molts anys del Madrid, però també ha estat en l'Unicaja, ha estat en molts llocs, no? També ha sortit fora d'Espanya, i el Roger, sí que és cert que té molta trajectòria en Euroliga, a màxim nivell amb el Barça, però per entrenar havia entrenat el Jack Sanz i el Barça, no? El Júnior, i per tant jo crec que no és comparable, tot i que són dos apostes, però són dos apostes bastant diferents.
Sí, yo creo que es comparable solamente en una cosa, y es en la presión de la duda de fuera. Es decir, creo que desde fuera, tanto Xus Mateo, por aquello de activar la transición de Lasso, ¿no?, que venía de ganar mucho y era una situación muy complicada para Xus Mateo, y Roger Grimau por el hecho de ser primer entrenador del Barcelona, primer equipo grande, y la presión, ¿no?, tras la era Saras. Creo que es comparable por el hecho de las dudas que generan fuera, las que ha generado y todavía genera Xus Mateo y las que seguramente está generando Roger Grimau, sobretot antes de la bona ratxa de resultats.
I per vosaltres el millor partit d'Europa ara mateix, veient que els dos estan invictes a l'Eurolliga i que són primer i segon?
Sí, per mi sí. Per mi, bueno, el Carlos ha mirat també molt Eurolliga, però estem parlant sobretot del reforç que hi ha hagut en la competició del vell continent i els reforços que hi hauran cada vegada més. Hi ha molts diners, però ja estem veient que hi han hagut tres canvis d'entrenador en els equips d'Eurolliga. Això què vol dir? Doncs que per molts canvis que hi hagin, per molt bons jugadors que arribin, hi ha una sèrie de clubs que, per pedigrí, per trajectòria, perquè tenen bons jugadors i perquè, sobretot, jo subratllaria, perquè estan a la millor lliga d'Europa, que és l'ACB, doncs el Barça i el Madrid ara mateix continuen sent referents, no? Referents d'Europa, però està clar que el Madrid-Barça ara mateix és el millor d'Eurolliga.
Bueno, pues honestamente, si me lo preguntas antes de la jornada 1, te hubiera dicho que me pegaría más fuerte a lo mejor un Madrid Olympiacos, ¿no?
Sí,
por
claro.
Por hablar, sí, de la última final, pero es que creo que el Barça se ha reivindicado. La Euroliga es una competición muy canalla y seguramente lo que hablamos ahora en octubre, pues a lo mejor en marzo ha mutado, ¿no? Y ni Madrid o Barcelona o ninguno de los dos o uno de los dos está a este nivel, pero ahora mismo me parece que como mínimo un Real Madrid-Barcelona está al nivel del mejor partido que se puede ver en el básquet europeo, que cuidado, con los transatlánticos que hay ahí, es mucho decir.
Des de l'òptica Madrid, Carlos, clar, suposo que d'alguna manera es viu diferent o s'espera el partit diferent del que es podia esperar unes setmanes enrere, no? Hosti, després dels dos primers clàssics, el Madrid li tenia totalment la mesura presa al Barça, i ara no sé, des de l'òptica del Wizzing, si es preveu una cosa molt diferent demà.
Sí, totalmente de acuerdo. A ver, yo y mucha gente del Madrid, cuando veía al Barcelona incipiente de Grimau,
sí,
os lo digo por mí, yo pensaba que incluso podía tener problemas para posicionarse bien en el top 8. No digo en la jornada 34, pero digo en la primera vuelta que iba a tener problemas y que le iba a costar mucho ganar fuera de casa. Y fíjate, ha ganado en Belgrado y ha ganado en el Pireo, ¿no?, que son dos pistas y dos chinchetas muy difíciles de abordar. Bueno, a ver, de partida te diría que es muy difícil que en el baloncesto moderno un equipo le gane tres clásicos seguidos a otro, pero por otro lado también te digo que a pesar del gran nivel del Barcelona, es que al Madrid le veo tanto en la plantilla que me cuesta mucho pensar que pueda caer claramente en un partido de este nivel.
Está claro que el Madrid continúa siendo un equipo molt més treballat, molt més recorregut i amb referents. Vull dir, té un jugador que és Campazzo i un altre que és Tavares, que són determinants. Jo crec que en el Barça no hi ha en el joc interior un jugador com Tavares, i en la direcció no hi ha un jugador com Campazzo, encara que la Provítola estigui a un nivell excepcional, no? I que els dos siguin argentins. Jo què vull dir amb això? Doncs que està molt bé la trajectòria del Barça, segur que ha retallat diferències en quant a la diferència que vam veure a la Supercopa o en el primer partit de la Lliga ACB, però també és cert que no hem d'oblidar que el Barça de Roger Grimau continua en construcció, tot i portar 7 victòries seguides.
És a dir, posar una mica peus a terra, no balles per demà?
No, jo crec que, aviam, hi ha jugadors que sí que s'han de reivindicar. És el cas de Billy, no?, per exemple, que no va estar gens encertat, i crec que ell mateix i els mateixos jugadors tenen una assignatura pendent amb ells mateixos, perquè no només van perdre en el Wizzing Center, van estar molt lluny del que s'esperava d'ells, i crec que no van estar a l'alçada, no? Per tant, jo sí que crec que hi haurà un punt més, però això no vol dir i que si el Barça perd, de cop i volta torni a ser tot un desastre. No, no.
Clar.
Jo crec que hi ha un camí a recórrer, que és el conjunt de Roger Grimau, però escolta'm, se'ls ha donat una mica de temps perquè són entrenadors que poden demostrar molt, no?
Carlos, tu veient el que ha aconseguit el Barça de Grimau en aquests últims partits, aquests set victòries en els set últims partits i el que ha fet a l'Eurolliga, com ara deies, què creus que li preocupa més al Madrid, a Xus Mateo ara mateix? El bon estat de la Provítola, que està despertant Willy Hernán Gómez, no sé, quin és el factor que pot decantar la balança a favor del Barça?
Bueno, no te hablaría tanto de jugadores, sino del equipo. A lo mejor sí apunto a jugadores. Fíjate, creo que Satoranski es un jugador que le puede hacer daño al Madrid por sus condiciones. También a Brines, ¿no? Con esas rachas de tres triples in a row, que dirían en Estados Unidos, ¿no? De meter mucho desde el perímetro. No sé, yo creo que el Madrid, sinceramente, va a salir concentrado. Y a ver, el Madrid, para mí, ha redondeado una plantilla absolutamente descomunal. Porque fijaos, en Euroliga todo el mundo habla de las plantillas amplias, ¿no? Del desgaste de tener 16. Bueno, el baloncesto ha cambiado mucho, pero en algo no ha cambiado. En los 90, si tenías un buen 1 y un buen 5, dominabas. Y en 2023, si tienes al mejor 1 y al mejor 5, dominas igual.
Y Carlos, y una pregunta desde la distancia, ¿no? Pero se habló mucho de Garuba, ¿no? De la posibilidad de reforzar el equipo con Garuba. Al final se frustró, pero ¿esto quiere decir que hay una puerta abierta para encontrar un 4?
Yo creo que no. Sinceramente, si no es Garuba, no lo veo. Yo creo que el Madrid no va a mover el árbol. Garuba ha firmado un two-way, no ha jugado con los Warriors en el primer partido. Seguramente es lo que le falta al Madrid, si tú piensas en la plantilla.